La setmana passada ens enteràvem que el Partit Socialista del País Valencià, Andrés i Vila, ja lideraven el Partit Socialista en les dues comarques on hi ha més població. En aquest cas eren les dues comarques canvien el lideratge i nosaltres avui podem tindre així a l'anterior líder de la comarca de la Plana Baixa, Adrián Sorribes. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Adrián, vostè en este moment i imaginem i tots tenim la mateixa sensació que ha sigut que l'actual secretari general Samuel Falomir el que ha volgut ha sigut unificar llistes, anar en un únic candidat i que tot el món treballi cap al mateix lloc, no? Que no hi hagi guerres internes. I és la sensació que hem tingut.
Sí, sí.
Avui vostè ja té el seu càrrec dins del Partit Socialista, bueno, a més de que és portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Nules, és a dir, vostè té una trajectòria que tot el món coneix, més a nivell polític d'Ajuntament, de municipi, que a nivell intern del Partit Socialista, diguem, al comú dels mortals, no? Perquè, clar, el Partit Socialista de Nules sap qui és vostè i, evidentment, el coneix. Vostè ara, en aquest moment, ocupa una nova figura, que és la de gerent provincial.
Sí.
Una nova figura que entenem nosaltres i que la coneixem a través de Bárcenas, que és tot el món. Qui fiscalitza el partit en un partit? Qui fiscalitza? Pues el gerent, no?
Sí, no, al final estem en una figura que quan les coses ixen bé no som notícia, però que si les coses es fan mal pues acabes, no, pues en les portades, com ha sigut en aquest cas pues el gerent del Partit Popular a nivell nacional. De fet, pues bueno, el cas de Bárcenas, el cas del menudeo en l'Ajuntament de València, tots aquests casos de xicotetes, corrupcions, fraccionament, bueno, lo de Bárcenas és una cosa no xicoteta, no?
No, no.
Una cosa molt més gran. Totes aquestes coses és el que van portar al Partit Socialista quan va guanyar Pedro Sánchez a ser el primer partit que firmava un conveni en l'Organització de Transparència Internacional per dir, així estan, volem que algú externament ens fiscalitzi, ens diga si ho estem fent bé i si els comptes del partit estan clars. Van passar el tall perfectament de Transparència Internacional, però Transparència Internacional pues, va ficar uns deures, no? És dir, vostès complixen la llei espanyola, vostès complixen la llei del Tribunal de Comptes i tal, però trobem que la seva estructura s'ha quedat envellida, que s'ha quedat anquilosada i que vostès han de, si volen ser una administració o administrar el partit d'una forma més àgil, més tal, es recomanem una sèrie de fites o una sèrie de treballs que vostès deurien fer. Bé, fa unes setmanes tu me preguntaves, home, Adrián, estàs de secretari general i t'has retirat? I és el que te comentava. Sí, bueno, al final uno té que ser conscient que uno té unes il·lusions i unes ganes de fer coses en el partit, però que també se deu al partit. En aquest cas, Samuel Falomir, el nou secretari general, me va cridar i me va dir, Adrián, necessite de tu temps i necessite de tu dedicació per a una tasca en concreta. En aquest cas, perquè Marc, que avui és la secretària d'administració provincial, havia sigut també en la comarca junt amb mi secretària d'organització, ja tenim un bon feeling també. La Plana Baixa ha sigut un exemple de gestió, tant econòmic com de gestió política, i entonces van dir, bueno, pues agarrem aquest equip que teníeu en Plana Baixa i anem a passar-lo i anem a dedicar-lo al tema de la gerència del partit a nivell provincial. La gerència, com te comentava abans, no és una estructura que estiga dins de lo que són els òrgans de l'executiva provincial i tal, sinó que treballem en paral·lelo en la fiscalització i en ficar al dia tot el partit.
Clar, quan parlem de fiscalització parlem de que el partit té una estructura, com vostè em deia, antes de començar la entrevista, en un únic CIF.
Clar, això ho entendran, perquè al final la figura del gerent, pues, la gent del carrer potser no ho entén, però la gent que està en empresa o la gent que té, claro, en este cas, una pime o tal, ho comprendrà enseguida. Al final tu tens un CIF, que és la teua identificació davant d'Hacienda, i que davant d'Hacienda tu respons en aquest CIF a tot el que tu fas. Bé, el Partit Socialista, el PSOE, té un CIF a nivell nacional. O sigui, nosaltres, qualsevol xicoteta agrupació de la província de Castelló, té el mateix CIF que pugui ser Madrid, que pugui ser Lugo, que pugui ser Sevilla. Això mos vincula a tots en una única organització i mos fa corresponsables a tots de tot el que puga passar.
Claro.
Entonces, una factura en un poble de Castelló que no se paga o que no està ben registrada, acaba repercutint en la comptabilitat de tot el partit a nivell nacional.
I pot bloquejar qualsevol compte.
No, no, en això ja estem, perquè, clar, quan se renoven, quan se renoven estructures i se renoven persones en els càrrecs, moltes vegades t'han de fer apoderat o t'han de donar poders en els comptes.
Uh-huh.
Clar, han d'entendre que la gerent nacional del partit,
uh-huh,
que estaria dalt de tota la gerència del partit, quan se l'anomena, automàticament queda validada en tots els comptes de tota Espanya. Això suposa que alguns bancs o algunes oficines en pobles més xicotets te diuen, no, per favor, que vinga esta persona a firmar l'apoderament en el banc. I dius, però com de que vindre esta persona,
claro,
que tindria que anar a 3.300 sucursals a firmar l'apoderament? Això és el que tenim que explicar, no? Al final, la gerència és... portar el dia a dia del partit, ser lo més transparents possibles, i això damunt és el que estem, no? Una cosa és complir la llei, que se complís, una altra cosa és facilitar i ser àgils, no? Moltes vegades la gent confundeix en transparència és tenir accés a los datos. No, mira, jo te fico així una carpeta en 3.000 folios i tu busques un dato en 3.000 folios. Me diuen, bueno, és transparent, però no és àgil, no és eficaç. Pues esta és la segona part. A part de tindre tots els datos, han de ser que l'accés als datos siga àgil i siga eficaç. I esta va ser la nostra tasca en estos pròxims 4 anys.
Clar, jo quan Samuel Falomir, suposo que quan el degré cridar per dir-li això, vostè degré pensar tota la responsabilitat que tindrà vostè, damunt de vostè, de tota la província de Castelló, de que tot se faci com cal, és dir, dins del, perquè clar, algú se preguntarà, i des del Partit Socialista, quina comptabilitat se porta?
Però se porta la de totes les agrupacions de tota la província de Castelló, tal qual. Entonces,
és dir, l'afiliat paga la quota,
sí, nosaltres,
n'hi ha gastos de lloguer, que pensen de sedes, imagine, no?
Sí, claro, n'hi ha de tot. Primer, quins són els ingressos d'un partit? No del Partit Socialista, de qualsevol partit. Pues les quotes dels afiliats, la principal ingrés, les aportacions que fan els representants públics i les donacions que puguen fer els particulars. Normalment les donacions pues, venen de cara a campanya, pues, sempre en Espanya n'hi ha aquest costum, la gent jove no tant, però la gent major té aquest costum que la política costa diners, uh-huh, i a l'hora de fer campanya pues, uh-huh, el que no fa la paella, el que no fa tall, el que no aporta 50 euros. És una cosa que la gent major ho té molt assimilat. Però han d'entendre que totes aquestes donacions al final han de quedar registrades.
Pues ahí era on anava jo, clar. Jo no anava tant a les quotes, sinó, imagines, no? La situació, pues una persona té, en un moment donat considera que una agrupació és bona i és la que vol que isca endavant i vol fer una donació o una aportació. Això té que quedar registrat?
Sí, se registra.
Perquè el problema que han tingut... si mos remetim a Bárcenas, el problema que han tingut allò de dir era que hi havia una comptabilitat paral·lela quan en teoria comptabilitat paral·lela no té que tindre ninguna empresa i molt menys ningú partit polític.
Clar, nosaltres del Partit Socialista estem sobretot digitalitzant tot el tema de la militància. Ja tenim el carnet digital, ja tens un portal, com si fora el teu, no sé, qualsevol persona que gestiona la banca electrònica, uh-huh, o que gestiona algun perfil electrònic, pues nosaltres també tenim un perfil per a cada un. I entonces el militant, des del mòbil o des del seu compte, pot fer aportacions directes al partit, que això automàticament queda registrat. Clar, la gent més major recordarà que això abans se feia a través de cupons, no en el Partit Socialista, sinó en molts partits. És això que anaves al partit i compre, com quan anaves a l'estanc i compraves sellos, compre sí, dos cupons, compre sí, tres cupons. I les agrupacions se financien a través d'estos cupons, d'estes cartilletes que s'anaven retallant. Això estic parlant de l'època de m'abuelo, no? Claro, tot això s'ha de portar al segle XXI, i tot això s'ha de digitalitzar, i tot això s'ha de portar a una cosa molt més eficaç. Però el que me contaves, per exemple, dels comptes. Clar, vosaltres penseu que en la província de Castelló, pues, si tenim 80-90 agrupacions, totes en el seu compte. A quantes persones no els ha passat, sobretot si tenen associacions o clubs deportius i tal, que tens un compte on ahí tens els dos socis i cada mes te ve menys 10 euros per falta de tràfic de dinero, ¿no? Porque si no fas X transaccions al mes...
Té un manteniment el compte.
Te cobren 10 euros de manteniment. Pues bueno, nosaltres, si tenim 90 comptes, per 10 euros, el Partit Socialista, el CIF del Partit Socialista, està pagant a la banca quasi 900 euros al mes de manteniment de comptes.
Uh-huh.
Pues tot això és el que nosaltres hem d'anar regulant, ¿no? Perquè no se pot tampoc gastar aquests diners en manteniment de comptes que no té sentit. Entonces, tot això és el que ara tenim que anar ficant allò i sent àgils, no? I transportant aquest dia a dia, que pues, qualsevol autònom ho pot entendre, no? Jo tinc uns comptes, tinc un tal, o ho duc jo o m'ho duc una gestoria. Pues nosaltres som la gestoria interna del Partit Socialista i el que anem a portar és tot això, no? Tot el tema de comptes, tot el tema de fiscalitzacions, tot el tema de bonificacions, i tot el tema de la militància.
I sobretot tindre un portal on es fisca i sa transparència i tots els afiliats supose que poden demanar aquest compte per a saber en cada moment com està la cosa, no?
Sí, però no els afiliats, qualsevol persona si entra en el portal del Partit Socialista, el Nacional, Partit Socialista Obrero Espanyol, tu entres allí, portal de transparència, i allà veu tot el que nosaltres fem, el nostre conveni en transparència internacional i tots els ítems que nosaltres fiscalitzem de dalt a baix. Clar, és el que diem, i ho comentaves tu, són contractes de la llum, són contractes de lloguer,
claro.
Són contractes de tot, són taxes municipals, són IBIs, són impostos, tot això. I que al final, pues el que diem, sense voler, si a tu te s'olvida pagar l'IBI, perquè no el tens domiciliat...
Té un recàrrec
que te suposa a tu. Així com tenim un únic CIF per tota Espanya, tu no pagues l'IBI perquè no ho tens domiciliat i és la carteta que t'envia l'Ajuntament a casa i l'embargo li ve a una agrupació del millor de Guipúzcoa. I entonces te criden i te diuen, escolta, que Susana no ha pagat i m'han embargat
claro.
A mi. Claro, perquè Hacienda tira de CIF i per ordre alfabètic el primer que cae eres tu, pues tu. Claro, a Hacienda li importa res que el CIF el compartim tota Espanya. Li importa que si no se paga, s'ho cobra. Pues esta és la part també dels gerents, no? El tindre que tot estigui al dia, que tot estigui al lloc i sobretot, no? Que ningú es pugui tirar en cara, no? Pues que no han fet bé la tasca.
Jo quan he vist el càrrec de gerent provincial m'he assustat un poc perquè el gerent és aquell que s'emporta les matinades quasi sempre, eh? Cuidao, eh?
Sí, és el que comentàvem. Si les coses se fan bé, som una persona invisible. Si fares coses mal, pues acabe, no, tipo, pues caso Barcelona, ¿no? Y si es ahí a la palestra donant explicacions de per què el teu partit no t'es comptes al dia. Este no és el cas.
Per una altra part, també la confiança és molt gran per part del secretari general per a dir-li a vostè que siga vostè el que tinga que estar pendent d'aquest protocol de signat de transparència i que no senyalen a Castelló com a que no el complís.
Evidentment. Al final, i jo ho reconec, no? Nosaltres hem tingut en la província de Castelló anteriors gerents que han fet la seva tasca perfectament. Ara l'únic que ens demanen és alinear-nos, no? Província d'Alacant, província de València de Castelló, en fer tot de la mateixa forma, perquè això li facilita les coses a la gerència autonòmica i la gerència autonòmica s'alinearà en el resto d'autonomies. Entonces, ara és... Vale, ja ho esteu fent bé, ho esteu complint, però ara falta alinear-nos totes les gerències del partit, des de la gerència general federal hasta l'últim secretari d'administració local de l'últim poble d'Espanya, per a que siga molt més senzill tot el tema de cara als papeleos i tal. Pues al final és faena, perquè tampoc és...
No.
No és... Jo entenc que la gent diu, home, és una gran responsabilitat, no, és sobretot faena. Faena d'intentar alinear-ho tot i que tot estiga, tot el món treballa igual.
I, ojo, estem un any i mig de campanya.
Sí, bueno, però això és paral·lel a la campanya. Al final, és el que comentàvem. T'ho imagina't, una empresa que tinguera 1.000 oficines i cada oficina treballara d'una manera, no? Pues seria molt difícil la mobilitat entre els treballadors de les oficines i tal, perquè en cada... si tots estandaritzem els processos, si tots funcionem igual, pues entonces és molt més senzill i molt més transparent i molt més àgil la manipulació de la informació.
Claro, el que passa és que després en la campanya vostè que s'ha de complir tot el món, té que fer una publicitat estàndard, és dir, no podem passar-se, té que anar per la mateixa via. Jo recorde les últimes campanyes que, bueno, uns partits més que altres, tenen que complir unes normes i no s'entenen què passa si té que demanar permís cada volta, que no és tan fàcil allò. Una empresa decideix fer publicitat i la fa. Un Partit Popular decideix fer publicitat de la seva campanya i té uns límits.
Sí, això ens passa sobretot als grans partits,
claro.
Que quan és a nivell nacional el encarregat de la campanya diu, nos vamos a gastar X dinero, és X dinero en tota Espanya.
Sí.
Vull dir, quan el Partit Socialista diu, tinc X diners per fer esta campanya, està parlant des de Madrid fins a l'últim poble d'Espanya.
Que sí, que sí.
I totes les comptabilitats se sumen per arribar a aquesta xifra. Entonces, el que tu dius, a vegades veus partits a nivell local que dius, ja sóc qui ho paga. Claro. Bueno, ahí jo no m'encarregaré de fiscalitzar altres partits, però el que tu dius, has vist a vegades campanyes que veus tele, veus ràdio, veus tal, i dius, bueno, jo no quiero decir nada, però esto no cumple el 5% de financiació del partit.
Clar, és que any i mig de les eleccions, jo li dic a vostè que està tot ben fiscalitzat, almenys en el que m'ha passat a mi en els dos grans partits, i per l'experiència que tinc. El Partit Socialista del País Valencià de Nules proposa crear un pla d'acció per erradicar la prostitució en el municipi.
Sí. Això és Pedro Sánchez, quan va vindre al Congrés Federal a València, ja ho va dir. El Partit Socialista és un partit abolicionista i anem a passar a l'acció ja. O sigui, ja està bé de fer campanyes, d'intentar erradicar la violència masclista més radical, que és l'abús sexual contra les dones, i passar a l'acció en lleis i reglaments que facin que tot això siga una realitat. En este cas, la consellera Gabriela Bravo, que és la consellera de Justícia a la Comunitat Valenciana, també està fent una campanya molt forta sobre això. I al final és el que diem. No podem fer aquest eslògan, no podem dir som abolicionistes, i quan tu vas de Nules a la mar de Nules,
claro,
te trobes en cada creuar de camins prostitució.
Sí, ella ho va dir ben clar, a més, nosaltres vam posar el tall en esta ràdio perquè va parlar aixina, tal qual, de que ja estava bé i ja no n'hi haurien puteros. Ho va dir aixina, eh?
Sí, és que al final erradicar la prostitució és molt ampli, però una cosa molt senzilla, si no n'hi ha demanda,
claro,
no n'hi haurà oferta.
I algo que també me preocupa a mi especialment en este moment és en aquest èxodo que estem veient d'Ucraïna, tenim la possibilitat que n'hi hagi tràfic,
claro,
de dones i de xiquets.
Això és molt preocupant.
Molt
i preocupant. Ho ha comentat Mònica Oltra i nosaltres, saps que jo sóc també membre de la Comissió Permanent d'Ajuda. La gent diu, no, jo agarro un cotxe, me'n vaig a la fronteria d'Ucrània i porto gent.
No.
I tu ho fas en tota la teua bona voluntat.
Però
tu has de pensar que igual que tu, en la teua bona voluntat, montes una caravana de taxis o autobusos, vas allí i arrepegues gent, per què no una màfia no pot anar a la frontera a dir, no, vine, que jo t'ajudaré, jo te portaré a Espanya, jo tal. Arrepleguen a persones vulnerables, dones, xiquetes, xiquets...
Que se deixen portar, eh?
Que se deixen portar, perquè no, en Espanya estan recogiendo gente i la estan llevando allí i de bona fe. Y aquella persona de bona fe se puja a un coche y no eres tú ni soy yo que de bona fe els estem traent. Son mafies que de repente han captat a varias persones i ja han entrat en la red d'explotació. Per això li diem a la gent, està molt bé la mobilització ciutadana, està molt bé que la gent s'hagi mobilitzat per ajudar, correcte, però confieu en les institucions i confieu en les ONGs, que són les úniques que a dia d'avui estan treballant dins d'Ucrània, perquè tota l'ajuda que enviem i tot el que estem fent arriba als països limítrofs i des d'ahí cap a dins. Les úniques que estan treballant són les ONGs, tant dins d'Ucrània com en la frontera, i són les que ja tenen llistes de gent i llistes de tal. Hi havia gent que em diu, ah, jo ara acolliria dos xiquets. No pot acollir xiquets ningú que ja anteriorment no tinguera la qualificació de família acollidora. Per què? Perquè els xiquets i xiquetes són persones molt sensibles i molt delicades. I no se poden deixar en mans de qualsevol persona. S'estan acollint famílies senceres. O sigui, vol dir, els xiquets venen sa mare, els abuelos, son pare. Per això diem que és més fàcil buscar, si algú té un piso buit, algun piso en lloguer, que el cedisca. Que el cedisca i la Generalitat reubicarà aquestes famílies. Pues poden conviure amb mi? Pues sí, a lo millor n'hi ha gent que és una persona major que diu, bueno, jo si tinc una casa de 200 metres, jo només necessito una cuina i tal, i jo puc acollir gent. Val, però al final vas a conviure amb aquesta gent. Tindràs que preguntar-li a aquesta gent si vol conviure amb tu. Sí, que al final, a vegades també han de pensar que l'acolliment, en què se faci de bona fe, no sempre és bé. Per això se demanava que quan algun poble diu, nosaltres volem acollir, vale, teniu persones ucranieses en el vostre poble. Per què? Pues perquè això facilita, claro, que si ve una persona d'Ucrània i ja n'hi ha algú d'Ucrània en aquest poble, pues el comunicar-se, el parlar, el dia a dia, se fa més fàcil. Perquè tu imagina que ara te porten a tu a un país que no coneixes, en una llengua que no parles, te fiquen allà enmig del poble, tot el món te vol, però tu no saps ni demanar una barra de pa. Entonces, això és un problema. I segon, el 90% dels ucraniesos que estan eixint no volen anar-se'n. Vull dir, els ucraniesos volen eixir a Romania, a Polònia, a Alemanya, perquè estan prop d'Ucrània, perquè entenen que quan s'acabi la guerra volen tornar. Entonces, per ells és més fàcil quedar-se prop del seu país que anar, que dispersar-se, no? Que fer una diàspora d'ucraniesos per tota Europa. Entonces, les famílies que ja acollien, famílies ucraïneses, evidentment s'han portat perquè tenen un enllaç, tenen un víncul, però han d'entendre que el que agarrar un cotxe, anar-se'n hasta la frontera i agarrar una persona que no té ningú arraigo en Espanya i voler que vinga i voler que estigui a gust, no és aixina de senzill. Hem de ficar-nos en la seva pell i entendre tu què faries en aquest moment.
Jo crec que té que estar tot molt ben articulat i tot molt ben documentat i així ens evitarem problemes com estos, per exemple, que quatre màfies estan aprofitant, perquè a Río Revuelto... pregunta, avui ha saltat la notícia de que el diputat en el Congrés, Germán Renau, aspira a liderar el Partit Socialista del País Valencià a la ciutat de Castelló de la Plana. Què li pareix?
Jo conec a Germán, tinc una relació personal amb ell afable, de companys, jo crec que és un bon perfil, però evidentment cada un ha de respectar en sa casa, no? Quins són els processos. Jo ara mateixa entenc que Paco Gil és el secretari general, no sé si voldrà repetir o se presentarà o no. De totes maneres, en aquests casos és qui tries, a mamà o papà, o què és millor, el xocolata o la vanilla? Pues al final sabem que trien el que trien serà positiu per al Partit Socialista. Evidentment, n'hi ha algunes persones que tenen més afinitats que altres a nivell personal, sí, però si estem parlant al final de gestionar un partit i de portar endavant l'agrupació de Castelló, això és algo que només correspon als afiliats de Castelló i per lo tant jo no puc tindre opinió sobre la gestió de Castelló Ciutat. Evidentment, felicitar a Germán perquè s'ha de ser valent, no?, per a donar aquests passos i portar-se endavant, igual que qualsevol altre candidat que se presentarà a si se presenten més, evidentment, a la ciutat de Castelló.
Claro, així el públic, la gent que estem veient tot això, podem interpretar dues coses, i és que igual està un poc cansat, perquè, claro, Madrid està molt lluny, o igual que sa casa, Castelló, ara en este moment, en Samuel Falomir igual és més acollidora.
Bueno, això ho tindràs que preguntar a Germán en particular. Que al final,
tinc moltes ganes, el que passa que avui hi ha sessió de control.
Ell és el que t'ho podrà dir. Jo crec que Germán, evidentment, està fent una tasca com a diputat molt bona. El problema és que ara mateixa Germán està en la Comissió de Transició Ecològica, que pareixia que era un tema que estava molt bollant, sobretot així en la província de Castelló, en el tema litoral, en el tema tal, i la pandèmia i la guerra d'Ucrània, pues, evidentment, pareix que tape i oculte tot això. Però jo ho dic, o sea, crec que ara mateix a Germán, en el Congrés dels Diputats, la tasca sobre el tema de la transició ecològica, de poder explicar coses importants com... Quan hem parlat de descarbonitzar, quan hem parlat d'eliminar la dependència que teníem del gas russo, i era com, bueno, això del gas russo, ara ve la guerra i ens donem compte que era important.
Claro.
I ara recull...
És que està molt qualificat. És
claro,
una persona
i ara
que...
recull tots els speaks que va fer Germán en el Congrés dels Diputats, claro, dient, això més val fer-ho avui que demà, perquè si no ens pillarà el tren, i dius, pues tenia raó Germán, que ha vingut la guerra i ens ha pillat el tren.
Bueno, pues que ens faig, ens faig així a la ciutat de Castelló, igual com el tenim més propet, nosaltres igual li fem més cas, perquè veiem que tot allò que dia antes tenia raó. Adrián Sorribes, moltes gràcies per haver estat així.
A tu, Susana, per donar-me aquesta oportunitat.
Hasta la pròxima.
Hasta la pròxima.